Acte.com. Margarita la Thyssen.
Margarita la Thyssen és una de les grans exposicions que els oients que vulguin anar a Madrid aprofitant aquests tres dies, un dels quals doncs, el de Tots Sants festiu, podran veure. És una exposició del gran pare del surrealisme, amb aquelles imatges icòniques que tot hem vist, dels homes amb barret, d'aquelles dues figures que porten com si portessin, com si a Cristo, saps? A l'escultor les hagués embolcallat i s'estan fent un petó. És a dir, és una exposició important que té més de 90 obres en préstecs de museus i de col·leccions de tot el món i que, a més, és interessant perquè des de 1989, amb una exposició que va fer la Fundació Marc també a Madrid, no havíem pogut veure una gran retrospectiva a Magritte. El que passa és que aquesta exposició que vaig veure ara fa uns dies, jo li veig un problema, que és que les obres estan mal triades. És a dir, és un Magritte. Magritte s'ha de tenir molta cura en la tria, perquè o pot ser excels o pot caure a vegades en el kitsch, no? Amb aquells nusos, i hi ha molt d'això i molt poc del Magritte més sòlid, que el que més ens interessa.
No, és que estava buscant, que ara aquí ho he trobat, a Capritxque, sí, que és la localitat de Bèlgica, la part flamenca, on va néixer Magritte. Hi ha aquesta escultura, sí, al mig del carrer, no? Que és aquella imatge d'aquell home amb gabardina i que la boca es converteix amb una mena d'altaveu.
És una de les obres icòniques, tot i que ell no és ben bé conegut com a escultor, no? Bàsicament és un pintor que va fer algunes escultures. I quan passa això, que amb Dalí també passa, a vegades queden un pèl forçades aquestes imatges, crec.
No, sobretot quan després es fa la reproducció per convertir en un monument públic. No?
Exacte.
Aleshores, com que no sempre s'encerta l'escala,
queda malament. I és un homenatge al kitsch, no? Sí. Ahir l'altre dia parlàvem del museu aquest Moco, doncs hi ha una escultura de Dalí que és un homenatge al kitsch, també, no? Perquè està passada a escala i no és bonica, no?
Expo Colonial Prado, fins al 13 de febrer.
Aquesta és una exposició meravellosa que es diu Torna Viaje, Arte Iberoamericano en España, que permet veure, en aquest moment, entre la conquesta d'Amèrica i la independència, van venir molts objectes americans, molt més que objectes flamencs o italians. I aquesta exposició ho recull molt bé, amb més de 100 obres, i cobreix una llacuna que existia en la historiografia artística, és a dir, que miraven una mica d'esquena a tot aquest passat colonial tan important, amb peces que són autèntiques joies que venen, doncs, de Perú, de Colòmbia, de Mèxic, i que no podem ignorar aquesta realitat, que a més en l'època, és a dir, al segle XVII, al costat dels Velázquez i al costat dels Tizianos, penjaven obres vingudes d'aquests països que tenen una gran qualitat i són importantíssimes.
I recomanes també Barcelona Gasparini Mafre.
Sí, Gasparini és el gran, Paolo Gasparini és el gran, diguéssim, fotògraf de la realitat sud-americana i de denúncia social, no? Sobretot contra el màrqueting i la publicitat que s'ha produït. És un artista d'origen italià, però nascut i afincat sobretot a Venezuela, i és una exposició molt potent. Hi ha imatges meravelloses de Cuba, de les revolucions que estan tenint lloc en el continent sud-americà, i amb una potència visual enorme. És a dir, que aquest centre de fotografia és un dels grans centres que tenim a Barcelona, i a vegades poc conegut, allà a les torres del front marítim. Val la pena visitar-lo i veure...
Torre Mafre, al costat de l'Hotel Ars, per
efectivament,
entendre's. No? És l'altra de les torres.
Sí.
I Cigarrillos a la Fundació Vilacases.
Mira, Cigarrillos París és una exposició molt bonica, comissariada pel Ricard Mas, que ha fet una feina fantàstica, que explica aquest gran emprenedor Manel Malagrida, que va crear una de les empreses tabaqueres més importants a l'Argentina. I llavors va crear també un premi, que es deia el Premi Cigarrillos París, dotat en aquell moment amb 20.000 francs, era una bestiesa, és a dir, és més que guanyar el planeta, per entendre'ns, i llavors hi presentant tota una sèrie d'artistes modernistes al voltant del 1900 i amb obres que després van ser cartells per aquesta empresa. I les podem veure en aquesta exposició, que també val la pena remarcar, i en aquest programa ho hem fet diverses vegades i avui voldria insistir, la feina, diguéssim, de suplència institucional que fa el senyor Vilacases i el seu equip, dirigit per l'Àlex Susana, que moltes vegades, allà on no arriben les institucions, doncs des de la iniciativa privada fan exposicions molt remarcables.
Però segons el que tu has denunciat en més d'una ocasió també en aquest programa, darrerament les institucions arriben poc.
Arriben poc, però i molts projectes que es veuen frustrats gràcies a aquesta iniciativa privada doncs els poden reemprendre. I això val a dir que és una de les grans coses que ha de tenir un país. És a dir, és veritat que les institucions han de fer més, però ha d'haver també una xarxa de col·leccionisme, de mecenatge privat, que també, doncs, per exemple, ara estic pensant en el Lluís Bassat, no?, que també ho fa des de la Nau Gaudí, a Mataró, que són veritablement importants i que crec que tenen poc reconeixement social. Perquè també estem instal·lats en aquest paradigma absurd que tot allò que és de gent rica és una cosa, diguéssim, sospitosa.
I ha denostar.
I ha denostar o que està arrossant la criminalitat. I, escolti, anem a veure.
Bé, però això també té a veure amb la manca de llei de mecenatge que ajudaria... Clar. Entendre allò que a altres països està ja tan estès i que aquí no acaba de sortir mai, perquè sempre tots els governs prometen una llei de mecenatge, però no arriba mai.
És una llei que està maleïda, Josep, i que, a més, com com ho saps, els ministeris de cultura van canviant tan ràpidament, és que si ara no ho sé de memòria, però si veiéssim els ministres que han passat per aquest ministeri és potser dels que ha tingut més mobilitat, a més cultura associada a esport, que ja em diràs també que té a veure una cosa amb l'altra. És a dir, jo crec que hi hauria d'haver un ministeri de cultura i hi hauria d'haver un ministeri d'esport. I perquè moltes vegades, a més, el perfil del ministre no s'adequa a un o altre lloc, no?
En general s'adequa més, suposadament, al sector cultural que l'esportiu.
Sí, però hem tingut casos que no.
Perquè el propi actual titular, el senyor Iceta, ell mateix ha ironitzat sobre la seva condició esportista.
Clar, i a més, ara el senyor Iceta, de moltes coses que va fer a l'anterior ministre, doncs, que tenien doncs, un projecte, entre ells la llei de mecenatge i altres aspectes que inclús dins del sector havíem col·laborat per canviar i per millorar, doncs ara queda paralitzat perquè arriba un nou ministre, es digui Miquel Iceta, es digui com es digui, i canvia, perquè aquesta és una altra cosa molt pròpia...
Mai ningú agafa la continuïtat.
Exacte. És una altra cosa molt pròpia d'aquest país, no? Que és quan arriba algú, en comptes de veure el que està bé i mantenir-ho, doncs sempre es canvia.
Que es noti la diferència.
Exacte. I moltes vegades pot anar bé, però moltes vegades el que fa és interrompre projectes que estaven ja encetats.
En tot això, el que no es pot evitar és que continuïn arribant notícies sobre detencions d'estafadors. En aquest cas, 7 detinguts per estafar amb pintures falses de Goya i Benlliure.
Sí, aquesta notícia, la veritat és que quan l'he llegida que venia a l'Heraldo d'Aragón, m'ha sorprès molt perquè és una cosa bastant, bastant cutre, eh? És a dir...
Una mica Torrente?
És Torrente. Podríem fer un Torrente falsificador d'arte, eh? Perquè jo no sé si has vist les imatges, però és que són veritablement de primer curs, de primària d'art o de coneixement de l'art. A més, aquestes obres les falsificaven a Castelló, han aparegut 27 pintures, 18 falses, i les que no són falses, 9 eren làmines d'obres conegudes, i entre els noms, naturalment, hi havia doncs, Goya, hi havia bueno, els grans, no? Benlliure, etc., valorats amb 1,2 milions d'euros, tot plegat. Què ha passat aquí? Que han tret una obra d'un artista del segle XVII, XVIII, que es diu Nicolás Falcó, d'Adoració als Mags, que és un deixeble de Ribalta, l'han tret amb 18.000 euros, llavors algú l'ha comprat, amb certificats tots falsos, perquè també falsificant els certificats, llavors quan han anat a vendre-ho amb 45.000 euros, és a dir, ja tenint un benefici bastant bo, se n'han adonat que era fals, i aquí ha començat tot el problema, no? Han demanat a la policia que ho revisés, amb ajut del Museu Benlliure, de la Conselleria de Cultura de València i de tota la brigada també de patrimoni que està fent... que la Guàrdia Civil fa una bona feina amb això, perquè de seguida que es detecta...
Doncs, actua, no?
Actua. I l'art és molt difícil.
És que pretendre treure 900.000 euros per una mala reproducció de la Immaculada de Goya...
És increïble, però és que això passa molt sovint, eh? T'arriben moltes coses amb certificats falsos i molt sospitoses. Llavors, clar, jo sempre ho he dit aquí i a vegades quan ho dic penses, diu, potser algú pot dir, aquest està escombrant cap a casa seva, però és que és ben bé així. Objectivament, tu per internet tens molt risc de comprar obres d'art. Molt risc de ser estafat. perquè, a més, a vegades, ho hem parlat altres vegades, qui vol estafar qui, no? Perquè possiblement aquesta Immaculada Goya, si fos de Goya, val molt més de 900.000 euros.
Però és que d'entrada, a veure, ja hauríem de sospitar que pugui accedir, encara que sigui a través d'una subhasta, que també seria virtual, a un Goya a través d'internet.
Clar, és que no? Tot plegat
és... La suspicàcia m'hauria de portar a dir, vols dir que a internet trobaré un Goya? Que me l'enviïn els d'Amazon.
Exacte, exacte. Com si poguessis comprar-lo a Amazon.
Exactament.
Perquè darrere aquestes obres ha d'haver algú també que responsabilitzi, que és un professional que ho ha contrastat amb els experts. Mira, l'experta de Goya, que és amiga meva, és la Manuela Mena, em va dir una vegada una cosa que em vaig quedar esgarrifat. Em va dir... En mi historia profesional me han enseñado fotos o en directa més de 8.000 goyas, presuntes goyas, possibles goyas, dels quals he dit que sí a 8. És a dir, el tant per cent de falsificacions, còpies, coses que no són, és enorme.
Home, 8.000 goyes, Goya encara hauria d'estar viu.
Clar,
i encara no hauria arribat, encara no hauria arribat als 8.000, no?
No?
Malgrat que va tenir molta producció, però...
Va tenir producció, però no arriba a aquestes xifres ni de bon tros.
Bé, si ara estigués en actiu, segurament participaria aquest cap de setmana en les jornades del manga que hi ha a Barcelona,
segur,
no?
Segur,
segur.
Segur, perquè era un home amb una curiositat tremenda i tot això li deuria fascinar, com ens fascina a tots els que ens dediquem a l'art. I va
fascinar. Tu creus que el manga és art?
I tant, i tant. I a més, tot aquest món, diguéssim, oriental, ja ve des dels gravats japonesos, que va influenciar moltíssim a partir de 1860-70. O sigui, l'impressionisme francès, Van Gogh mateix, sense els gravats japonesos no s'entendria. I avui el manga, i tant si és art, i el japonisme, i tant si ho és.